Estan preparats per tenir una enveja molt humana? Ho dic perquè estic convençut que això els hi passarà en els propers minuts. Però també és cert, i això m'agradaria posar-ho de relleu des del primer moment, que segurament al darrere de testimonis que poden resultar, insisteixo, tremendament atractius, hi ha patiment, hi ha solitud, hi ha moments molt complicats, no? Hi ha dues persones amb nosaltres en aquests moments que un bon dia van fer allò que tothom somia fer, però poques persones s'atreveixen, que és deixar-ho tot aparcat durant un temps i anar a fer la seva. I la seva, diguem que no es manca de curs. Sergi Unanue, què tal? Bona tarda, Sergi.
Hola, bona tarda.
Tu ets periodista.
Sí, periodista de formació i de professió.
I de professió, també. I aventurer de vocació, m'imagino, no?
Sí, tot i que ara també ho estic portant a un àmbit de la professionalitat, perquè al final m'intento dedicar a això, barrejant-ho també amb el que comentaves de periodista.
Aquesta és la jugada mestra, no?
Bueno, per mi sí, perquè són les dues coses que més m'agraden, viatjar i comunicar.
Has viatjat una mica, eh?
Bueno... encara queda molt.
Encara queda molt, sí. Però ara ens expliques. David, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal?
David Ruiz, que tampoc ha estat tan allunyat d'alguna manera del periodisme, el que passa és que està enfocat dins del que seria la publicitat.
Sí, exacte,
cas, no?
La comunicació.
La comunicació.
Sí.
Què tal, David?
Molt bé, estupendo.
Una mica el mateix, no? És a dir, un bon dia...
Sí.
M'imagino que això es va pensant durant molt de temps, i ara explicarem el que van fer un i altre,
sí.
Però imagino que un va tenint una idea, un xiu-xiu pel cap, i dius...
Sí, no és una cosa que pensis d'un dia per l'altre, sinó que és una cosa que vas madurant, diguéssim, i un dia te n'adones que potser és possible, no?
És la típica cosa que segurament l'expliques als amics i pensen que estàs boig i que no l'acabaràs fent mai, no?
Absolutament, sí, o que t'equivoques, o que i què faràs, i després, i la tornada, i aquest tipus de coses, no? O sigui, entren les pors de seguida, no? Sí.
Perquè, David, vaja, a mi, això teu, entenc, impressionat, perquè tu has fet una aventura en tota regla i sol, d'altra banda, no?
Sí.
Durant molt de temps.
Quatre anys la volta al món a vela, en solitari, sí.
Quatre anys en solitari?
Sí.
Això deu ser... Vaja, això d'entrada significa que estàs molt bé amb tu mateix?
Exactament.
Que això costa
això,
ja...
Això és fonamental.
De per si, i això ja és un gran titular, amb els temps que corren, no?
Sí, fonamental. De fet, jo he dit que no viatjo sol, sinó que viatjo amb mi mateix, no? I perquè és veritat, eh? O sigui, no és un xiste, sinó que és una sensació que tinc, no? Que el viatge el faig amb mi, no? I llavors estic bastant ben acompanyat. No sempre, però bastant ben acompanyat amb mi, sí.
Sergi, tu també, déu-n'hi-do, eh? Perquè també les hores que t'has passat sol...
Sí.
Les coses a les que t'has enfrontat. Explica'ns, dona'ns el primer titular i ens endinsarem una mica amb el teu viatge.
El primer titular és complicat. Jo també fa 4 anys que vaig començar a viatjar i intento marcar-me diferents reptes per descobrir diferents regions del món, diferents cultures, des de dintre i forçant-me també doncs, a una part de repte personal que també m'atrau molt, no? I busco aquests dos aprenentatges, tant el de l'entorn que em rodeja com el de mi mateix, no? Descobrir una mica fins on sóc capaç d'arribar.
I fins on ets capaç d'arribar? A dia d'avui, quina conclusió has arribat?
Bueno, no vull sonar molt Mr. Wonderful, però crec que pràcticament qualsevol cosa que se'ns passi pel cap som capaços de fer-les, i és una conclusió a la que he arribat després de marcar-me diferents coses que pensava que no les podria arribar a fer, i al final doncs per una cosa o per l'altra acabes fent, i amb la reflexió també de que el procés més important de tots, o la part que més t'enriqueix, és la de atrevir-te a fer el pas de fer aquella cosa, no? No tan sols hi ha el fet de completar-la amb èxit o no, sinó que el que t'aporta molt al final és preparar-te per fer aquella cosa i fer el pas endavant per acabar fent-la.
3 anys, 10 mesos i 26 dies. És exactament això el que va durar aquest creuer a la volta al món, que es va acabar perquè va arribar la pandèmia, perquè si no haguessis continuat, no?
No, es va acabar perquè jo ja estava acabant, és a dir, jo vaig sortir cap a l'oest, des de Barcelona, vaig fer l'Atlàntic, el Pacífic, l'Índic, i quan vaig entrar pel Mar Roig, just abans d'entrar al Mar Roig, va estallar la pandèmia. És a dir, jo ja estava arribant, estava a 3 o 4 mesos. Però clar, em vaig trobar amb la pandèmia, que va ser com una aventura extra, perquè va ser tot absolutament surrealista. És a dir, jo aquesta part del viatge l'anomeno Mad Max, perquè bueno, a partir d'aquí em van començar a fotre fora de tots els països.
Sí, no ho vas tornar, no ho vas tenir fàcil, eh? Això no. Segurament és el final del que seria el viatge, però
exacte,
bé, podem començar per aquí, perquè no, eh? Perquè no. És a dir, perquè realment, clar, t'esclata la pandèmia quan estàs al Mar Roig,
sí,
i tens tot un seguit de problemes d'entrada per abastir-te, no? Si no tinc mal entès, no?
Sí, exactament. O sigui, em van fotre fora de Djibouti, que és un país molt petitet que està a l'entrada del Mar Roig, després d'Eritrea, d'un fondeig, també els militars em van fotre fora, de Sudan, el mateix. em vaig ajuntar amb un altre barco d'uns mexicans que estaven exactament en la mateixa situació, fins que vam trobar un fondeig a Egipte, d'allà no ningú ens va fotre fora. Estàvem il·legals, perquè no podíem fer l'entrada, vull dir, teòricament no podíem baixar del barco, i allà vam passar 3 mesos, al final, amb unes excursions fantàstiques, perquè vam aconseguir que un pescador ens vesteix de menjar cada X dies, vam conèixer un grup de gent, i mentre vosaltres estàveu aquí confinats, nosaltres estàvem bussejant per llocs meravellosos amb una illa...
T'insultaré.
De fet, podeu insultar.
Serà la primera vegada que ho faré públicament, això, no sé quants anys de...
M'ho mereixo. Pots insultar-me.
Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. I en el teu cas, com et va agafar la pandèmia? Perquè crec que també estaves encara...
Sí, jo estava... Bé, de fet, la pandèmia va començar... Jo la primera notícia que vaig rebre de la pandèmia la vaig rebre a l'Himàlaia, en una zona completament remota que no sé per quina cosa d'atzar. Tenien una caseta com de primers auxilis que tenia connexió a internet. I allà, a més, era l'últim dia d'una gran expedició de 99 dies per l'Himàlaia. I allà els meus pares em van explicar que hi havia un virus a Wuhan, que era una ciutat que havia estat feia pocs mesos, i que estava provocant situacions molt surrealistes. I com tothom, vaig pensar, bueno, està passant allà, no es moure d'allà, no crec que ens haguem de preocupar per això. I la cosa va anar empitjorant, i ja quan jo estava a Tailàndia, aquí ja estàveu confinats, feia 3 o 4 dies, i vaig començar a rebre notícies d'altres amics viatgers que els estaven fent fora dels llocs on estaven, que la gent del carrer els estava insultant, tirant pedres, i vaig dir, no sé què pot passar a Tailàndia, no conec el país lo suficient com per saber què passarà en una situació de caos, si hi haurà menjar als supermercats, si els supermercats estaran oberts, si tindré lloc on dormir, i amb una decisió d'emergència vaig decidir tornar aquella mateixa tarda, vaig agafar un vol i vaig tallar aquest viatge que estava fent, però bé, des de llavors... He fet algun viatge, alguna escapada he anat fent, i ara sembla que ja podré recuperar una mica, entre cometes, la normalitat prepandèmica.
Recordo un amic meu, un molt bon amic meu, que el van fer fora de la feina on treballava, i va dir, bé, doncs va capitalitzar l'atur, no sé com va anar allò, no? Però que anava cobrant l'atur i li entraven cada mes uns diners, i ell se'n va anar al sud-est asiàtic, es va comprar una moto, i durant un any es va dedicar a anar amb moto amunt i avall per tot arreu, eh? O sigui, va córrer no sé quants països. I a mi el que més em cridava l'atenció, primer és la valentia de fer-ho, que segurament en aquest cas doncs és una mica el mateix ADN, no? Però el que em cridava l'atenció era el que m'explicava, no? La quantitat de gent que es trobava pel món fent exactament el mateix. Mm. I aquella situació que sembla excepcional, en realitat, no sé què penseu, hi ha molta gent que d'alguna manera s'escapa de les obligacions del dia a dia, del rellotge, d'allò que en principi sembla impossible escapar-se, i es dedica a viure els seus somnis.
Sí, o sigui, en el món, per exemple, de la navegació a vela, n'hi ha, diguéssim, hi ha tota una comunitat, podríem dir, no? A més, la gent que dona la volta al món, tothom ho fem pel mateix lloc, diguéssim, no? Cap a l'oest, buscant els vents i les corrents. Per tant, és una ruta, diguéssim, que tothom més o menys fa la mateixa, no? Aleshores, et vas trobant amb aquesta gent. Jo he conegut gent a Panamà, que després me'ls he trobat a cap de 2 anys a la Polinèsia, a Tahití, i al cap d'un any a Tailàndia, i ens anem trobant, no? Aleshores...
És el hombre como tú por aquí, no? Sí. Mai millor dit, no?
Exactament. Aleshores, a veure, el percentatge segurament és molt petitet, no?, de gent que ho fa, però hi ha gent que ho fa. O sigui, hi ha Déu, trobes gent que ho fa, sí, totalment.
Sergi, tu t'has trobat també molts viatgers.
Sí, jo no tinc l'experiència per mar, la meva experiència és per terra, però sí que n'hi ha moltíssims. I aquí dona la casualitat que estem dues persones, doncs, amb vocació de comunicació, per dir-ho així, però no són les úniques professions o perfils de gent que hi ha gent que fa qualsevol tipus de cosa. Això és una cosa que sempre m'agrada explicar, no només nòmades digitals, és a dir, persones que poden treballar des del seu ordinador, com seria, per exemple, el meu cas, que vaig treballant per diferents parts on tinc la possibilitat de fer-ho per internet i per electricitat, sinó que hi ha molts models diferents de gent que es busca la seva manera de viatjar, ja sigui fent estalvis o fent temporades en algun lloc i després viatjant, però sí, la sensació és de que hi ha moltíssima gent fent-ho, com diu en David, doncs potser percentualment no és gaire, no ho sé les xifres que hi ha en el món, però sí que en termes absoluts et vas trobar moltíssima gent.
El David va decidir fer un viatge en veler i recórrer el món en veler. Tu has anat canviant, no?, d'alguna manera d'objectiu, perquè crec que inicialment volies creuar Europa fins a Rússia, però ja allà vas descobrir un tren siberià i vas decidir que alteraves la història, no? Com va anar el tema?
No, jo vaig sortir ja amb la idea de viatjar... De fet, el titular, per dir-ho així, era la volta al món sense avions. Uh-huh. La idea era no agafar avions per una vocació purament romàntica de no voler saltar d'un costat a l'altre, sinó d'anar veient l'evolució dels paisatges i de les persones. I dins d'aquest gran viatge hi havia diferents reptes. El primer sí va ser creuar Europa en autostop, després fer el Transsiberià, però després em van anar vinguent més, no? Llavors jo intento anar fent-me aquests reptes conforme vaig viatjant. Per exemple, el primer gran repte que vaig fer després de creuar tota Rússia va ser a Mongòlia, juntament amb un altre viatger català que ens vam conèixer allà, en Dani Benedicto. Ens vam comprar uns cavalls i vam estar doncs, unes setmanes explorant l'estepa i interactuant i convivint amb les famílies nòmades que ens anàvem trobant.
A mi em fa gràcia perquè en 10 segons es pot dir tot això que ha dit ell, no? És a dir, em vaig trobar amb un català que estava tal, ens vam comprar uns cavalls i ens vam anar a recórrer l'estepa, no? I, o sigui, tot això ha trigat 6 segons en dir-ho. I s'ha agafat a bus. I tan panxo. Tu saps la ràbia que fas, també? Vull dir, ets conscient?
Sé que no em puc queixar, però...
Que magnífic.
És una cosa que...
No, és magnífic, eh?
Que crec que molts podem fer, no? Tenim la sort de viure en una època en la qual és molt fàcil viatjar, és molt fàcil tenir cobertura, connexió a internet, digitalitzar la teva feina, i tenim la sort de viure en un país, a més, amb moltes facilitats també per moure'ns pel nostre passaport, no? Llavors, crec que tots... Al final és una cosa de vocació. Si tens l'empenta que et fa fer això, doncs tots ho podem arribar a fer.
A mi, del David, m'impressiona les hores sol i les hores al mar, perquè el mar és meravellós, però hi ha moments que deu ser molt complicat, no?
Sí, evidentment. Jo tinc molt clar que és un territori hostil, absolutament, i que sóc un intrus. Vull dir, ho tinc claríssim. Si no vas amb aquesta idea, doncs segurament és un irresponsable, no? Aleshores, doncs, has d'estar molt atent als parts meteorològics, has de fer una estratègia constant de per on tirar, si ve una borrasca, com la passaràs, i saps... ho tens claríssim, no? En un viatge sense que et trobaràs amb marrons, ho tens claríssim. I si no, si penses que no, vull dir, estàs equivocadíssim. No,
no té
cap sentit.
Posa'ns un exemple de marron.
Bueno, doncs, per exemple, a part d'unes tormentes descomunals que vaig patir molt a Panamà, vaig tenir un marró molt important al nord d'Austràlia, que vaig tenir un problema tècnic amb el barco, em vaig ficar per un lloc que no devia, vaig estar a punt de perdre el barco, en un lloc... que hi havia una illa, però allà només hi ha cocodrils. És a dir, tampoc era el millor lloc, diguéssim, per perdre el barco, no? Yeah. Perquè allà l'aigua està plena de taurons, però les illes estan plenes de cocodrils, les platges.
Yeah.
És molt salvatge. I em vaig quedar un mes allà, amb unes condicions bastant fotudes, diguéssim, esperant un recanvi que em tenia que arribar a una altra illa, bueno, una odissea. I em va agafar un moment, diguéssim, de moral bastant baix, i bueno, va ser tota una experiència bastant potent el poder, diguéssim, assolir aquesta... enfrontar-me a això i acabar sortint bé, diguéssim, no?
Però aquesta és l'anècdota negativa.
Sí.
Ens quedem amb les positives, perquè sí. Imagino que el que enganxa d'aquesta història, això és el dia xungo.
Sí, però fixa't que curiós que tu, ara quan has dit aquesta experiència negativa, entenc que ho diguis, però jo no l'he viscut així. En el moment que la vivia sí que van haver-hi molts moments dramàtics, no?
Clar.
Però en aquests moments tu estàs currant, vull dir, no tens temps de patir, diguéssim, no? Perquè tens que fer coses, tens que reaccionar. Però després el balanç d'això és que aquestes són les situacions que realment et fan créixer. I després dius que aquestes són les... Jo vaig sortir d'allà i em va canviar el coco absolutament. Després d'aquest mes allà, vas tenir molts problemes, moltes complicacions, fent a l'estret de Malacca, després la High Risk Area, aquesta tota l'àrea de pirateria més calenta del planeta per la Golfo d'Aden i tal.
Sí, és perillós, és perillós.
És perillós. I allò va ser... M'ho vaig passar molt bé. Em vaig divertir moltíssim, malgrat totes les complicacions que vaig tenir, perquè vaig aprendre que al final l'adversitat és absolutament necessària.
Quin era el millor moment del dia? M'he anat a l'altra banda. El millor moment del dia?
Bueno, doncs hi ha moltíssims, no? Hi ha un tema que, quan vas sol, sobretot, i en el mar, és que és l'observació, que pot sonar una mica romàntic o cursi, però quan portes moltes hores sol al mar, comences a veure la realitat... Comences a estar allà al 100%, amb tots els sentits. I a partir d'aquí tot canvia. És a dir, absolutament el paisatge, el que estàs veient, comencen a passar moltes coses. Te n'adones que el mar és un lloc absolutament viu i és la cosa menys monòtona del món, perquè tot està en moviment. I aquestes són les experiències, diguéssim, de contemplatives impressionants. I després hi ha tota la part d'arribar, pues jo què sé, a les Illes Marqueses de la Polinèsia, després de 33 dies navegant sol fent el Pacífic, arribar a un lloc que és absolutament meravellós des del punt de vista geogràfic, per la vegetació,
per tot,
el paisatge i tal. I que, a més, arribar, el fet d'arribar ja és una fita, no? Perquè ningú t'assegura que arribaràs, t'ho has de trobar ja molt per arribar. Això fa que les emocions, pues, es disparin. I al final és el que jo vaig a buscar, no? Aquesta intensitat, no?
Sergi, Tu també deus tenir una motxilla de bones experiències i de no tan bones. Explica'm una negativa i després anem a la positiva.
Sí, la veritat és que he empatitzat molt amb el que explicava en David. Les experiències negatives, entre cometes, en aquell moment estàs ocupat intentant sortir d'aquella experiència o,
clar.
o anar-la passant. I en el futur, és a dir, o ara en l'actualitat, no? Quan hi penses, són les experiències que més et fan créixer, tal com deia en David. Llavors, jo, on vaig veure les experiències més intenses, va ser a l'Himàlaia, que, com us comentava abans, doncs vaig fer una expedició molt llarga, també acompanyat d'aquest altre viatger català, Dani Benedicto. Era la segona vegada que ens vèiem i vam estar fent una expedició, la ruta de muntanya més alta, més llarga i més perillosa que hi ha, que és el Gran Camí de l'Himàlaia. I vam estar 99 dies per aquestes rutes tan altes del planeta. I, altra vegada, també repetint o agafant una mica el que deia en David, sent conscients que ets un intrus en aquell entorn, de que la naturalesa se l'ha de respectar, però aquesta pròpia naturalesa doncs, pot mostrar-te cares molt, molt dures, no? I hi ha moments en què hem estat veritablement doncs, a punt de dir adéu en aquesta vida i de tenir algun accident, no? En moments doncs, a grans altituds, he tingut també congelacions en els 10 dits de la mà, però és el que dèiem, al final aquestes experiències són les que més acaben construint els ciments de la persona en la que anem evolucionant.
Quan tanques els ulls i vols sentir-te a gust, on te'n vas?
És que serà un lloc diferent cada vegada que tanqui els ulls. Per exemple, quan estava a l'Himàlaia, al final de 90 dies ja no volia estar a l'Himàlaia i quan tancava els ulls m'imaginava en una platja de Tailàndia bevent sucs de fruita, que allà a l'Himàlaia no hi ha fruita. Ara, si tanco els ulls, em puc imaginar, per exemple, l'estepa de Mongòlia, és un lloc preciós. Però de tots els llocs que he anat passant, més o menys, per exemple, ara fa poc vaig tornar d'una expedició que vaig creuar tota Europa en bicicleta, des de Punta de Tarifa fins al Cap Nord de Noruega, i allà també vaig veure un espectacle que no havia vist mai, per exemple, que era el de les aurores boreals.
Diuen que és únic, això, eh?
És una passada. Jo, encara que anés-hi amb la mentalitat de que anava a veure una cosa increïble...
No t'ho imagines, no?
Quan estàs dins de la tenda d'acampada, a 0 graus, menys 100 graus, treus el cap un moment per veure si està passant alguna cosa i de sobte veus tot un espectacle de llums que literalment estan ballant, no sé si literalment és la paraula, però vaja, la sensació és que estan ballant, és una cosa única i crec que la càmera és incapaç de captar-ho perquè és una cosa amb poca llum, però és molt i molt espectacular.
És horrorós perquè em falten minuts. O sigui, vull parlar amb vosaltres d'un munt de coses que no em dóna temps, ens queden 3 minuts, no?
Vaja.
Fa estona que... Podem repetir, eh? Fa estona que ja tinc una cosa aquí, no? Esteu al món i de sobte arriba la pandèmia i veniu de recórrer tot el món, tu vens a Barcelona i tanques. Quin contrast, no? Quin moment.
Sí, en aquell moment, les primeres setmanes no van ser massa impactants perquè per mi era tornar a casa, era la novetat, no? Portava pràcticament 2 anys voltant i no m'havia ni plantejat tornar a casa, però tornava a veure la meva família. I després sí que m'he anat adonant que amb el temps sí que doncs, ha causat... doncs, m'ha portat un estat una mica d'angoixa i m'ha tallat les ales, no? Trobava que estava en el moment més àlgid del meu projecte personal, del meu viatge, i de sobte doncs, em vaig veure forçat a tancar-me en una casa.
El David estava fent submarinisme amb...
Sí.
Mars privilegiats, no?
Sí. Jo quan vaig arribar, diguéssim, ja havíeu sortit del confinament i aleshores no he viscut...
Però igualment, David, o sigui, venir de tot això que dius i de sobte arribar a Barcelona...
Sí, i posar-te a treballar, sí. Sí.
Jo ha de tinc ser dur, eh?
Jo tinc que dir que un any abans em vaig començar a preparar mentalment per aquesta tornada, eh? És a dir, no pots tornar i posar
i
canviar de cop.
Però tot i així...
O sigui, bueno, al final tot està al coco, eh? I jo m'ho vaig currar, eh? O sigui, li
deia
cada dia una hora a pensar com seria... Jo tinc que dir que la meva feina m'agrada molt, i això és bàsic, és a dir, em feia il·lusió tornar a treballar, eh? Això és importantíssim. I aleshores, bueno, a començar a mentalitzar com seria aquesta nova etapa, no? Tornar a obrir el meu estudi doncs, a l'edat de 60 anys, vull dir que tot una aventura una altra vegada, no? I m'ho vaig prendre així, no?
Tota una aventura una altra vegada? Vull dir, hi haurà nova aventura?
Bueno, jo, la meva aventura ara és aquesta, precisament, tornar a la feina i tornar a obrir l'estudi. No deixa de ser una aventura, però sí, jo penso que en el futur, encara no sé quina, però sí.
Tu també, no, Sergi?
Jo sí, la meva idea és, un cop passat l'estiu, reprendre els viatges.
Sí.
Sí, tornar a l'autostop.
Tornant a l'autostop.
Sí.
Hem de parlar del tema de l'autostop.
Sí, va,
em deixeu que us torni a convidar un altre dia?
Va, i tant.
I tant.
Per junts o per separat, no ho sé, perquè realment les dues històries són magnífiques, no? Un viatge sencer per Europa en autostop, s'imaginen vostès? Escolta'm, Sergi Unanue i David Ruiz, allò, moltíssimes gràcies. Dos exemples magnífics en els que aprendre, dels que aprendre, no? De que som capaços, i efectivament les limitacions les posem nosaltres, ho dèieu els dos, i això m'ha semblat veritablement una lliçó a tenir en compte. Moltes gràcies, molt amables.
Gràcies,
enhorabona.
Gràcies a tu.
Que fem una pausa, que són les 5. Ara, de seguida, entre les tietes, a veure si ella s'atreviria a fer una cosa com aquesta. Tornem de seguida. Fins ara.